El nostre convidat de l'entrevista compartida d'aquest dijous assegura que una obra de teatre que mostra una cosa que l'espectador ja coneix o li dona la raó no és interessant. Forma part d'una nova fornada d'autors i directors teatrals que han arribat amb les idees clares i amb ganes de tirar endavant. Ha assolit molts reconeixements, però té encara molts projectes futurs per endavant. Avui ens visita Jordi Casanovas. Jordi Casanovas va néixer a Vilafranca del Penedès l'any 1978. Va iniciar els seus estudis d'enginyeria de telecomunicacions a la UPC, però va abandonar-los per fer belles arts a la Universitat de Barcelona. En el camp del teatre ha cursat estudis d'escriptura teatral a la Sala Beckett, de dramatúrgia a l'Institut del Teatre i de direcció teatral a la Casona. És dramaturg, director teatral, programador de la sala alternativa Fly Hard i és el coordinador del torneig de dramatúrgia catalana del Festival Temporada Alta. És un dels noms propis que marquen les noves generacions teatrals i l'any 2012 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona en modalitat de teatre. Jordi Casanovas ha escrit una trentena de textos teatrals i entre molts premis, l'any 2009 va rebre al Butaca el millor text teatral per la Revolució. Actualment, la Sala Gran del TNC acull, sota la seva direcció, una història catalana que va rebre el Premi Butaca 2011 el millor text teatral de la temporada. Jordi Casanovas, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, doncs molt bé, feliç de ser aquí.
Feliç, i a veure si ens portes una mica d'optimisme, perquè avui el CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, diu que la cultura està al límit de la seva resistència, que en uns moments on hauria de ser un sector estratègic per sortir de la crisi, el sector està castigat per manca de finançament.
Sí, està clar, és normal que hagin canviat molts models, que realment tot el circuit teatral que fins ara coneixíem doncs estigui perillant, però a la vegada, doncs, intentant aportar aquest optimisme, jo crec que hi ha un moment de molt de talent i, a més, de molta gent jove que és capaç de gestionar, de fer també aquesta part no només creativa, sinó de gestió cultural, i que, d'alguna manera, espero que en els pròxims anys es vagi veient com aquesta gent jove va conquerint nous espais i els hi va donant noves línies que, a la fi, trauran un nou públic i un gran públic. Tot i així, segur que hem de lluitar per qüestions com l'IVA, que ha estat una barrabassada important, però crec que estem en un moment positiu creativament i que en això hem de ser optimistes.
Tu ets jove, has estat ja reconegut dins del panorama teatral català, però formes part d'una generació que ha deixat enrere el viure l'art teatral amb un cert divisme. Podem dir que ja no sou aquells artistes que considereu que, pel fet de ser artistes, el país ha de pagar-vos la vida.
Bé, sí, és una manera de dir-ho, diguéssim, ja molts de nosaltres hem anat creixent ja, de fet ja portem 5 anys de crisi, de situació doncs econòmica inestable, i molts de nosaltres ja hem crescut en aquesta situació amb la qual ja ens hi hem anat adaptant, hem sabut que has d'interessar a un públic i que si no interesses a un públic doncs té poc sentit que d'alguna manera el teu art sigui valorat. En tot cas, si un vol fer un tipus de treball artístic que no tingui cap relació amb el públic o amb la gent a qui l'envolta, doncs, bueno, crec que ha de ser conscient que li costarà que se l'ajudi, no? I és això, jo crec que hi ha una generació doncs, que de dramatúrgia que això, que ha trencat barreres, que ha fet que el nostre teatre ja sigui un referent no només aquí sinó a nivell europeu, i bé, espero que vagi creixent, i una oportunitat com aquesta d'estar a la Sala Gran sens dubte marca molt el devenir, i bé, em sentia molt responsable el fet de ser un dels els primers autors d'estrenar la Sala Gran, però finalment estic molt satisfet i espero que doni molts fruits.
Un hombre de negocios.
También aquí es 1979. Nadie se quiere acercar, es un barrio sin ley.
Quan un se'n va, pot trobar a faltar allò que deixa darrere.
¿Quién sos? ¿De dónde viniste? ¿Y por qué te fuiste?
Deixeu-vos a les de Ferraz soles.
Estem sentint el tràiler d'una història catalana. És el muntatge que ara ens comentava el Jordi Casanovas, que està instal·lat a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. De fet, s'hi estarà fins al 7 d'abril. Jordi, estàs tenint la resposta que esperaves per part del públic?
Sí, i tant. Bueno, de fet, mai saps quina serà la resposta, mai esperes. El primer dia que comences a pensar en un projecte, penses que tothom s'emocionarà, que tothom s'alçarà de la butaca, i a mesura que vas avançant el treball, doncs ja comences a ser menys optimista. Però l'estrena que vam tenir el dijous passat, doncs va succeir tot això, va ser molt emocionant, tot l'equip artístic estava realment emocionat, plorant al final de la funció, perquè tot el públic es va alçar, vam rebre un caliu brutal, i això en una obra d'unes dimensions com aquesta, 3 hores d'espectacle, que demanen molta intensitat dels actors en tot moment, doncs res, es dona una gran satisfacció, un gran agraïment, i res, esperem que el públic que vagi venint els pròxims dies doncs tingui aquesta mateixa sensació i quedi atrapat des del primer minut.
Jordi, el muntatge es va estrenar fa 2 anys, ha patit alguns canvis al llarg d'aquest temps, tu ho has explicat molt bé en diferents ocasions, però estigues atent al que et demana l'Ernest Gili des de Ràdio Sant Sadurní.
El Jordi Casanovas del TNC, què té d'aquell jove Jordi de Vilafranca del Penedès a la Sala Trinitaris, a Cal Bolet?
Doncs en el fons jo crec que hi ha les mateixes qüestions. Hi ha temes que s'hi mantenen. M'interessa molt que uns personatges que siguin capaços de fer coses extraordinàries, uns personatges que en el fons tinguin uns valors que potser són antics però que fan falta més que mai, i també aquesta part de les històries que d'alguna manera superen el límit de la civilització, no? A mi sempre em fa molta por la violència, no? I al cap i a la fi sempre hi ha com una violència molt present en les històries, però és perquè precisament m'agrada o intento descobrir quin és el moment en què s'acaba la civilització i en què no hi ha més remei que d'alguna manera resoldre-ho a cops de pal i a cops de puny, no? I això s'ha anat veient des de les primeres obres fins a aquesta, que on tenim un final molt, molt intens, molt trepidant, amb tots els personatges, això, al límit, personatges que han arribat a punts extraordinaris de la seva vida i que no tenen més remei que enfrontar-se al final.
Tu dius que fas teatre polític, parlar de temes socials i polítics dius que és mil vegades més complicat que parlar de relacions. Què t'inspira, tu?
Doncs m'inspira les coses que no entenc. Una mica a vegades doncs em trobo amb fets, i en aquest cas amb una història catalana era un cas concret, molt peculiar de la meva experiència, la meva vivència a Vilafranca, al carrer on viuen els meus pares ara, on vivia jo quan era més petit, doncs recordo tots els cognoms de les famílies que hi havia, no? I eren cognoms catalans, i ni una de les famílies els anomenàvem els castellans, curiosament. I és una cosa que, no, al seu moment, quan jo tenia 10 anys o 8 anys, em semblava normal. I a mesura que creixes, dius, ostres, això potser no és tan normal, no? Hi ha alguna cosa en la història del nostre país que potser s'ha anat enterrant o s'ha anat deixant sota l'estora, però que va succeir, no? I que hi ha algun punt que potser sense mala fe doncs va generar unes fronteres socials entre aquells que venien i aquells que ja hi eren, i que d'alguna manera es poden anar reproduint en moments com els que vivim ara.
La següent pregunta te la fa l'Edu Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Hola Jordi, bona tarda. Des d'Olesa Ràdio et volíem preguntar, i entén-nos, en el bon sentit de l'expressió, tenint en compte la teva joventut, com t'atreveixes a plantejar una trilogia de gran format? Cal més atreviment al teatre català?
Doncs jo crec que és el gran moment, precisament. Tenim l'oportunitat d'anar de créixer, de tenir opcions a fer obres grans, obres de dimensions potents, i sí, clar, és aquest tema de la identitat catalana, aquesta trilogia catalana, d'alguna manera l'arrossego des de fa temps, però no em veia amb cor de desenvolupar-lo fins fa molt poc, no? Escolta, ja tens 30 i pico d'anys, ja hi pots començar a aprofundir. dir, i bé, doncs jo crec que sí, que és un bon moment, perquè precisament els dramaturgs que ja hem tingut molta experiència en espais més petits, doncs ens arrisquem a fer obres més grans i obres que puguin bueno, fer un petit fresc del que significa o del que és el nostre país o el nostre entorn o la nostra societat.
El teatre català encara no és dels dramaturgs, sinó dels directors?
Està canviant força això, perquè realment la generació aquesta de dramaturgs, doncs, ha estat capaç de connectar amb el públic especialment. De totes formes, els directors encara són molt, bueno, una mica reacis a provar amb dramatúrgia catalana, encara no hi confien del tot. Hi ha molts gustos, també hi ha uns directors que es volen allunyar d'un tipus de teatre d'alguna manera més popular i els agrada un teatre més elitista. Bé, suposo que són batalles de tota la vida. En tot cas, és un moment clau perquè la dramatúrgia catalana ha anat pujant, però encara no ha pujat del tot. Però bé, jo crec que no és que haguem de reclamar ajuda a ningú. Jo crec que el públic ara mateix està donant resposta. La major part d'obres de la cartellera barcelonina que estan tenint una bona resposta de públic són de dramaturgs catalans, o sigui que hem d'estar contents i hem de seguir tenint aquesta autoexigència i aquesta una mica competitivitat entre nosaltres per fer un millor teatre encara.
Jordi, tu en més d'una ocasió has dit que la cultura no l'hem de fer necessària per decret, sinó que us heu de fer importants per la societat, per tant que els artistes us heu de fer indispensables. Et dic això perquè estiguis atent al que et demana la Laura Alcalde des dels estudis de MunFM Ràdio.
Bona tarda, Jordi. Tal com estan les coses en termes econòmics, què creus que podeu fer els creadors teatrals com tu perquè la gent no deixi de consumir cultura?
Què podeu fer?
Doncs hem de fer segurament l'impossible, no? Hem de fer històries que enganxin més, que parlin més d'ara, que siguin des de terapèutiques a enrabiants, diguéssim, que serveixin per reconfortar però a la vegada per fer saltar una mica de la cadira i d'aquest pessimisme potser que ens bloqueja. Sí, és el moment precisament de treballar i de trencar-nos més el cap. Treballar en això de la cultura és una petita bogeria o una molt gran bogeria, però si ho fem és perquè ens apassiona, i si ens apassiona a vegades ens toca passar una mica malament, no? Qualsevol passió sempre et provoca doncs uns moments dolorosos o uns moments de patiment. I això, bueno, alguns hi hem passat des de molt inici de les nostres carreres, ha costat molt, i res, jo crec que mantenir aquesta actitud de, sobretot, de treballar pels altres i d'alguna manera no reclamar-los i els altres. Hi ha coses molt curioses, no? A vegades que ens empipem perquè en algun moment donat ha vingut poc públic en una sala, no? I diem, ostres, però si precisament aquest públic que ha vingut és el nostre tresor, no? Doncs una mica donar la volta a aquesta actitud, donar la volta a presentar-nos com algú que reclamem alguna cosa a la societat i com diria aquell president americà, precisament pensar nosaltres en què podem donar a la societat.
A la sala Flyhard, la sala que tu dirigeixes, els preus de les entrades són més que raonables, van dels 10 als 15 euros actualment per aquesta pujada de l'IVA, abans fins i tot eren molt més econòmiques. La cultura és massa cara avui en dia?
A veure, realment la pujada de l'IVA ha fet una molt mala passada a tothom. De totes formes, penso que s'hauria de mirar de fer gradacions en l'àmbit del teatre i en l'àmbit de molts espais culturals, i explicar prou bé i fer entendre al públic i també d'alguna manera educar a l'espectador i al públic que ha de pagar allò que pot pagar, no? Una persona que té un sou molt alt, doncs s'ha de poder permetre de pagar 30, 40 euros per una entrada de teatre, perquè d'alguna manera ell ha de retornar a la societat el que d'alguna manera la societat li ha donat, no? Si té una bona feina, si té una bona empresa que està funcionant, doncs no li hauria de fer recança, doncs, de pagar una mica més per aquell teatre. En canvi, una persona que té dificultats per accedir a aquest preu hauria de tenir, si no l'entrada gratuïta, doncs gairebé a preus simbòlics. Jo això crec que hauria de ser una política claríssima per molts espais públics, que hi hagués una gradació molt gran, però que a la vegada el públic també es responsabilitzés, i sobretot aquells qui poden, que donessin suport.
És a dir, que paguessis un preu o un altre en funció de la renda, per exemple?
Sí, 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 podria. Jo crec que no ha de ser una llei que sigui marcada per una... No ha de ser una llei escrita. Ha de ser una qüestió, un plantejament ètic i que demana d'alguna manera una reforma en la nostra educació i en la nostra cultura, no? I entenc que a vegades hi ha gent que té molta capacitat de pagar qualsevol entrada i que va a buscar a veure si em poden invitar per anar a veure aquesta obra, no? Jo crec que millorar la qualitat de la nostra cultura passa també per aquí, pels qui som consumidors i en un moment donat tenim un major o un menor poder adquisitiu, ser conseqüents amb aquesta capacitat que tenim i pagar per aquella cultura en cada moment el que podem.
Ara que parlem una mica en el fons d'economia domèstica, l'última pregunta te la farà Luis Rodríguez des del Prat Ràdio.
D'una història catalana se'n desprèn la dicotomia entre el sentiment de pertinença a una terra i la necessitat de fer negoci. És una manera de dir que el catalanisme s'ha venut els diners?
Una història catalana d'alguna manera no parla pas del nacionalisme, no parla d'una sola identitat catalana, però sí que és veritat que hi ha molt... Els diners sempre són fruit o són una mica el mitjà per arribar a una tragèdia, no? A mi m'agradava plantejar 3-4 històries que són molt extremes i que en el fons el que hi ha per entremig són diners, no? El cas de la muntanya de Tor, per exemple, és un dels exemples que ens serveix per tirar endavant aquesta història. El cas, per exemple, d'Eurovegas, doncs, evidentment, va relacionat amb els diners. El cas de la corrupció, doncs, si no hi hagués diners, no tindria cap sentit. O els casos d'un cas com Nicaragua, un país que d'alguna manera és idealitzat, que la revolució guanya, els ideals guanyen en un primer moment, derroquen una dictadura, però precisament aquests guerrillers que havien guanyat acaben sent també uns corruptes i s'acaben repartint els béns d'aquell país, no? O sigui que, en el fons, segurament no és que els diners siguin molt importants, no siguin indispensables per entendre el català, el que passa que els diners fàcilment ens porten a cometre massa errors.
Clar, encara queda la tercera part de la trilogia de la identitat, és Vilafranca. Em sembla que no tens data i que encara has de fer el procés d'introspecció, oi?
I tant, sí, sí. Això vol dir anar d'alguna manera a retornar a les meves arrels, parlar de nou, recuperar una mica històries que he viscut a Vilafranca amb la meva família i res, sí, és un treball que vull fer ara amb calma, també després d'aquest any que ha estat molt intens, aquesta temporada que ha estat molt intensa, i començar-lo a treballar per d'aquí, qui sap, un any i mig, 2 anys.
Jordi Casanovas, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui aquí a la tarda. Que segueixis tenint molta sort, eh? Et seguirem amb tots els projectes que tiris endavant.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molta sort.
Gràcies.